Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
I Antoni Castellà, bon dia, moltes gràcies per ser
bon
aquí
dia.
Novament.
Bon dia.
Novament. Ara en parlem amb Antoni Castellà, el secretari general d'Universitats. Ignoro. Jo m'atreviria a dir que no. Futur conseller de la Generalitat, en breu, jo m'atreviria a dir que no. Només m'atreviria a dir que no. Vostè també s'atreviria a dir que no, no?
Sí, jo no només m'atreviria, sinó li dic que no.
Que no ho serà.
No, que no ho seré, és a dir, que no entra dins del meu esquema i crec que no tindria gaire sentit. I a més, li dic que jo tinc un compromís i una responsabilitat d'acabar aquesta legislatura amb la tasca de la Secretaria d'Universitats i Recerca i tenim diversos temes oberts.
No creu que, li pregunto així de clar, no creu que quan falten 4 mesos per acabar la legislatura, de cara a l'opinió pública, de cara a la gent, de cara al ciutadà, de cara al poble de Catalunya, és una irresponsabilitat marxar ara d'un govern?
Sí, jo ho vaig dir. I ho vaig dir al comitè de govern. Crec que és una irresponsabilitat enorme.
I què li van dir?
La posició de més... La resposta encara és més irresponsable. La resposta és una mesura de força perquè el president de la Generalitat renunciï a la defensa aquesta absoluta d'enfocar el 27S en termes de defensar un estat independent, el sí.
Aquesta va ser la resposta, de?
Aquesta és la tesi oficial. No puc fer públic, diguem-ne,
ja, però
per entendre... Però aquesta és la resposta oficial.
És que tinc la percepció, senyor Castellà, que en els últims temps... Vaja, no és una percepció, és una evidència. Que en els últims temps qui agafa la responsabilitat de tot plegat és Ramon Espadaler, i que Duran ha donat un pas enrere. No sé si... Això de portes cap
al fort. El Ramon Espadaler és el secretari general i és qui té l'encàrrec de dirigir el comitè UER, és qui tenia l'encàrrec de la pregunta, és qui té l'encàrrec, diguem-ne, de funcions de portaveu en aquests moments... Però torno a dir, és que és una decisió prou històrica com que és corresponsabilitat de tothom que va votar ahir. No hi ha ni més ni menys responsable. Hi ha 16 persones que van votar d'acord amb això, 10 que van votar en contra i 2 que es van abstenir amb un òrgan col·legiat. Tots i cada un dels 16 són corresponsables. Perquè no m'agradaria sentir després, no, mira, és que jo estic amb una executiva i llavors com que algú proposava, vaja, no, tots som iguals.
O sigui, dels 16 que van votar exactament, van votar...
Sortir del govern.
Sortir del govern.
Sortir del govern, és a dir, el plantejament és... Convergència fa un ultimàtum dient no renunciarem al sí, és a dir, no renunciarem a defensar amb un programa l'estat independent, però estem disposats a negociar quines són les condicions, i la resposta, diguem-ne, d'aquests 16 membres del comitè govern és de moment sortim del govern com a mesura de pressió i de negociació a veure si el president baixa del burro.
I van votar a favor d'aquesta tesi de la direcció?
16 persones.
16 persones. 10 van votar en contra.
I 2 es van abstenir.
I 2 es van abstenir.
Per tant, és una votació... I per tant, hi ha una majoria indiscutible. Deixem-ho fer en percentatge, 57%. Ja fa massa temps que a Unió estem prenent decisions molt, molt, molt transcendents per marges petits.
Però i això guanya, eh?
Jo no, ho acabo de dir.
Sí.
Ho acabo de dir, que cadascú assumeixi la seva responsabilitat, quedi per la història quan s'escrigui.
Però la voluntat, pel que interpreto, era pressionar Convergència? És a dir, vostè creu que en la reunió d'ahir, quan es va acabar, en cap cas es va pensar que Convergència a la nit es reuniria i decidiria trencar amb la...
No, en el debat, és a dir, els que vam votar que no, jo mateix, evidentment, el que vaig dir és aquí hi ha 2 temes a decidir. Per tant, estem decidint unilateralment que ens presentarem sols el 27 de setembre, res a dir, però a mi el que m'importa no si ens presentem sols, sinó amb un programa que defensa el sí-no, quan aquest no és el missatge que va sortir de la consulta. Doncs, bueno, la resposta és ja veurem, però és evident que la conseqüència és aquesta.
Per tant, m'està dient que vostè creu que la direcció d'Unió no s'esperava que hi hagués una trencadissa?
Oi, clar que s'ho esperaven. Ahir vam estar debatent de que aquí la conseqüència seria una trencadissa, perdoni, entre la federació i dins d'Unió Democràtica. I jo ahir et vaig advertir que prendre aquest tipus de decisions, probablement la més greu, la primera des del meu punt de vista, com a militant d'Unió Democràtica, és esberlar Unió Democràtica. Perquè Unió Democràtica fa una cosa que és molt interessant, una consulta a tota la militància. Una consulta que després es pren com si això fos unes eleccions municipals amb dos partits interns. I no hi ha dos partits interns, hi ha persones. Persones que un 47% van dir sí a la independència i l'altre 51%, 50%, va dir sí al procés en condicions sense saber ben bé què era el procés. Jo he rebut trucades de militants d'extremada dient, escolta, jo vaig votar sí entenent que se m'explicava durant tota la setmana que el sí també era independència.
Per tant, l'he deia l'altre dia en aquest programa que el va enviar missatges gent que va votar que no, que deia que el que havia votat a favor de les tesis de la direcció.
No en conec ni un.
Això diu Espadaler.
Sí, sí, sembla bé. Si ho diu, deu ser que deu haver algú. I segur que deu haver algú. Però escolti'm, hem fet una campanya molt explícita. I ens coneixem més o menys tots els militants.
La ruptura ve per la pregunta? Tot el que ha passat? És a dir, la trencadilla a la història, ara vostè que parlava i apel·lava a la història del que escriuran els llibres d'aquí uns anys, la pregunta és, a partir de la pregunta de l'altre dia, arriba aquesta conseqüència o això ve de lluny?
No, això ve de lluny. És a dir, això ve de lluny. Això ve des de la... Fixi's que just abans de la convocatòria del 9 de novembre ja vam tindre atenció dins d'Unió i vam tindre a fer un Consell Nacional, al límit, també, al límit, en el qual vam acordar finalment que tots estàvem d'acord amb la plena sobirania, per tant, no sé què preguntàvem ara, perquè ja ho vam acordar, i vam llançar el missatge als militants de que era tan legítim des d'Unió exercir la plena sobirania en termes del sí-no com del sí-sí. Ja vam començar aquí. A partir d'allà vam dir, i just després del 9 de novembre decidirem quina és la posició. I això es va anar posposant, i vam tindre un debat molt fort, també internament, quan alguns dèiem, anem de marcar posició abans de les municipals. Prou desprestigiada està la política, com que anem a unes municipals, i quan algú pregunti, els regidors d'Unió què pensen? Oficialment, entenc, no personalment, eh? No, miri, encara ho hem de decidir. Doncs bé, i reconec, i alguns no ens en vam sortir. I això ho vam, diguem-ne, dilatar fins ara. I després es fa una pregunta ambigua, absolutament. Una pregunta que, amb l'excusa de que això passi per una votació interna, després, finalment, el comitè de govern pugui interpretar-la com vulgui. Probablement, la sorpresa és que algú hauria pensat que una pregunta tan ambigua, en la qual tothom hi cabia i defensava per l'aparell, probablement tindria el 80% del recolzament. Perquè era molt difícil que algú volgués fer una campanya com vam fer, perquè em permetran dir que és complicat dir que es defensa el no, ja ho és en si mateix, i a més dient que aquest no, en realitat, és un sí a la independència, per poder, diguem-ne, donar un marge que s'expressés la militància. I això acaba amb un empat tècnic. Probablement és això l'únic que no estava previst.
A partir d'aquí, passa el que passa, i ara hi ha una gran pregunta, que és que què farà Unió? Però abans de preguntar-me què farà Unió com a partit, li he de preguntar què farà la gent de dins, perquè amb aquest 51-47, aproximadament de l'altre dia, el partit està trencat per la meitat. Per tant, la pregunta és, qui ha de marxar?
Bé, és que de moment, per això jo deia ahir que no és una qüestió de marxar. És a dir, quan hi ha una situació en un partit de trencament, legalment, al final, com es dirimeix? En un congrés. En un congrés.
I per o sigui, per entès, m'està dient que abans del 27 de setembre, ha d'haver un congrés extraordinari en breu.
Vaja, jo entenc que davant d'aquesta situació seria irresponsable no fer un congrés, però immediat, a més. Ara veurem si això ho convoca o no el comitè obert. Veurem si tenim altres mecanismes per convocar-lo. Però això seria lo lògic.
Però li direm, va haver un 51% que va avalar les tesis, per tenir un 51%, que és la majoria, que avala...
Però quines tesis? Aquest és el problema. Perquè si haguéssim fet una pregunta que hagués dit... Escolti'm, aquí es sotmet a votació per dir alguna cosa, el sí-sí versus el sí-no, guanya el sí-no per un sol vot, jo li dic, escolti'm, la proposta és clara. Em pot agradar més o menys... Veurem què fem la resta de militància, però la proposta és clara, però és que això no és així.
Per tant, vostè no descarta en aquests moments que hi hagi un congrés extraordinari, i en aquest congrés extraordinari, imagini's ara, que guanya les tesis que vostè i el seu nucli a favor de la independència guanya aquest congrés. Per tant, continua la federació, perquè la seva voluntat no seria trencar amb Convergència, sinó que Convergència i Unió anessin plegats el 27 de setembre amb una unió diferent que la que governa ara.
Sí, sí, i amb la resta de membres del full de ruta.
Per tant, no descarta encara el trencament entre Convergència i Unió.
No, no el descarto, però en aquest moment és així. En aquest moment està trencat amb l'actual equilibri de forces i perquè hi ha una majoria en el comitè obert que ha pres aquesta decisió.
Sigui'm sincer, vostè creu, senyor Castellà, que hi haurà un congrés extraordinari en breu?
És que si he de ser sincer, he de dir que no ho sé. És a dir, quan dic que no ho sé, jo ho defenso. Jo crec que és el que s'ha de fer. Estem en una situació molt, molt, molt tensa. Qui té la competència de convocar-lo és a instàncies del Comitè Govern i a través d'un Consell Nacional. Assemblees intercomarcals també, però l'última paraula el té el Consell Nacional. Tant,
clar,
veurem
problema...
si això és així, perquè ens podem trobar perfectament que fugir d'estudi la resposta sigui, escolti'm, això no té sentit, estem just abans d'unes eleccions i, per tant, la direcció, deixem-ho dir així, tiri endavant.
Clar, que el problema és qui es queda amb les sigles ara, doncs, no?
Doncs aquest és el debat, sí, sí. De totes maneres... probablement el que veurem en els propers dies és molt debat entre la militància. I hi haurà aquí un debat de qui es queda les sigles legalment o qui es queda també l'esprit o el que entenem alguns que representa la Unió Democràtica del 31.
Val, imagina que hi ha un congrés extraordinari expert o senzillament aquesta direcció deixés tirar pel dret. Què fa vostè? Se'n va? Crea un partit nou?
No ho sé. Jo personalment... No li dic que no sigui important, eh? Però...
Home,
no,
vostè
no,
hi ha el seu sector,
sí,
eh?
Sí. No, és exacte. Això és el que em referia. És a dir, en aquest moment, quan hi ha un gruix tan gran de militància, doncs probablement el que faríem és una convocatòria a la pròpia militància en termes d'assemblea general i decidir què és el que es vol fer col·lectivament. Què és el que es vol fer col·lectivament.
Vostè, que... En el cas...
I ja li avanço que la lògica, d'entrada... ja ara, independentment del que passi amb les sigles, és que per coherència, jo estic convençut, però això ho hem de sotmetre a la gent, a la militància d'Unió que va votar a favor de la independència, la lògica és col·lectivament donar suport. Si el president de la Generalitat finalment fa una proposta, com ha dit, però finalment a favor de que el 27 de setembre és plebiscit i la posició del president és defensar un estat independent, la lògica és que tot aquest col·lectiu donem suport.
Vostè lluitarà perquè Unió no es presenti com amb aquestes sigles amb Ramon Espadaler al davant, per exemple, a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya?
Sí, clar, jo discrepo... No és una qüestió d'en Ramon Espadaler. No.
Dic Ramon Espadaler perquè probablement seria el cap de llista, eh?
Si vostè em pregunta, vostè lluitarà per intentar que Unió Democràtica, juntament amb aquesta cosa de construïm, o aproximat, i ja li avanço perquè un té la sensació de que potser hi ha una aproximació al PSC fer una candidatura d'una espècie de tercera via, doncs sí, miri, jo lluitaré en contra d'això, molt en contra, no són les meves tesis.
Per què parla d'aproximació al PSC i ja li avanço? En van parlar ahir?
Doncs no, en absolut. Però quan jo veig la interpretació finalment que es fa la pregunta, és a dir, si algú qui m'estigui escoltant ara en termes generals, quan es diu la posició és intentar avançar en la sobirania sense límits, sempre i quan sigui a través d'un pacte amb l'Estat i dins del marc legal espanyol, doncs això a què ens sona? Aquesta era la proposta del PSC. Tot és legítim, però aquesta era la proposta del PSC. És per això que una mica la denúncia aquests dies és dir, és que, carai, que hem anat no sé quantes pantalles enrere. És a dir, amb la proposta que interpreta ahir la majoria del comitè de govern, no haguéssim convocat el 9-N. Fixi's, amb les condicions que vol posar la majoria del comitè de govern aquesta pregunta, si això ho haguéssim traslladat enrere... no haguessin convocat el 9-N. I ara s'ha demostrat amb la sentència del Constitucional, no? Doncs no haguéssim convocat el 9-N.
Em sorprèn que Joan Ortega abandoni la política?
Sí, em sorprèn.
Per?
I és una llàstima. No, home, em sorprèn perquè... Miri, el que acabo de dir és que la Joana Ortega va ser protagonista, precisament, de que, lògicament, amb el govern i amb el president, però va ser un dels protagonistes de que el 9-N fos possible. I no només que fos possible... sinó que després ella personalment diu jo vaig votar sí. Per tant, miri, em sorprèn I li dic en aquest sentit que i em sap greu.
El perquè de tot plegat.
Estem parlant amb en Toni Castellà. D'aquí uns moments preguntaran en Vicent, en Jordi, en Jaume i l'Esperança. Clar, hi ha una història aquí que és que els únics que marxen del govern i dels seus càrrecs són Joan Ortega, Ramon Espadaler i Josep Maria Pelegrí. Duran seguirà sent l'home fort de la Federació Madrid. El sorprèn?
Bé, veurem això quan dura, perquè, lògicament, si hi ha un trencament, per més ordenat que sigui, doncs pot haver una espècie d'acord d'equilibri, però això durarà poc. Sí, home, és molt sorprenent. És a dir, a veure, té que veure amb el que li he dit a l'inici. És a dir, que ningú, és allò del manual, capítol 1, del manual, ningú ha de prendre la iniciativa de ser el responsable del trencament. I llavors el que es fa ahir amb certa maniobra és dir, escolti'm, sortim de moment només del govern respecte a l'ultimàtum, com li deia, a veure si pressionem el president de la Generalitat, quan sabem que el president de la Generalitat, doncs allò col·loquialment, no baixarà de les seves tesis. I a partir d'aquí podrem dir que és Convergència qui trenca. I, bueno, però jo de veritat crec que en aquest punt de la pel·lícula això forma part més... Allò del manual de qui trenca té la responsabilitat forma més part també de la vella política.
Avui considera, senyor Castellà, que el sobiranisme somriu?
Doncs espero que no. És a dir, no és una situació per somriure.
Sí, però sap vostè que hi ha molta gent que deia...
Escolti'm, les autosatisfaccions, personalment, doncs pot estar molt bé, però, miri, si vostè... El que a mi m'agradaria haver vist és que Unió Democràtica, en bloc, fa costat, diguem-ne, a les tesis dels 2 milions de persones que van sortir al carrer el 9 de novembre. Perquè si em miro la història d'Unió des de l'any 31, si penso en Carrasco, si penso en Romeva, si penso en Trias i Peix, si penso en el paper històric que sempre ha tingut Unió Democràtica... Si penso en un Carrasco i Formiguera que és expulsat de la minoria catalana per part d'en Companys perquè no volia acceptar que es mogués ni una coma de l'Estatut a les Corts, doncs en coherència amb tot això, la lògica és que avui Unió Democràtica estigués al costat de les tesis sobiranistes. Crec que aquesta hagués estat la bona notícia. Què acabarà passant? Com a mínim hi haurà la meitat d'Unió, que intentarà representar aquest esperit que li dic. D'acord, això està bé. Però òptima hagués estat... tota Unió Democràtica.
Ha parlat amb el president Mas? Aquestes últimes hores?
Aquestes últimes hores no he parlat... vaig parlar... deu fer un parell de dies, sí.
Què li va dir?
No, jo senzillament vam tindre una conversa explicant-li quin eren les tesis nostres de com havia anat el resultat i quina era la nostra visió des d'Unió Democràtica.
Li va dir que passi el que passi, li agradaria que vostè fos unes parts de la seva llista?
No, no vam parlar d'això.
Si li demana, ho farà?
Si m'ho demana, en parlarem. Perquè jo crec que el que ha de vindre condicionat és el fet, i crec que ha de ser així el que li he dit abans, que no és una qüestió de persones, malgrat tindrà la llibertat, faltaria més el president de decidir el que vulgui, sinó en aquest moment el treball d'alguns, i el meu especialment, és que aquesta part d'Unió Democràtica, com la preservem respecte a poder col·laborar amb una llista transversal.
Escolta, Marci, que van les
que és molt més important, perdoni, que les personalitats individuals. O li dic d'una altra manera. Miri, contesto dient, vostè treballarà amb aquesta llista al president si m'és igual des de dins o des de fora?
Va, li faig l'última, de debò, per meva. Quan... Aquí hi ha un fet que, bueno, de moment, els tres càrrecs d'Unió dins del govern són membres del govern català. Per tant, són ells els que han d'anar a veure el president i renunciar als seus càrrecs. Vull dir, no són càrrecs d'Unió, són càrrecs del govern de la Generalitat. Sí, això no ho oblidem. Hi ha una part d'aquest 51% que formen part dels càrrecs estructurals del govern de la Generalitat i l'altre 47% que també. Li consta que aquest 47% dels que vostè lidera continuaran en els seus càrrecs i l'altre 51% que vostè ja no controlarà tant plegaran tots o no? Perquè estem parlant només de tres persones, estem parlant de molta gent.
No ho sé, serà una decisió... Com vostè diu, és una decisió... aquesta no és una decisió que pot prendre una executiva, és una decisió individual de cadascú. Bé, doncs cadascú s'haurà de preguntar si vol col·laborar en fer xantatge al president respecte a que abandoni les tesis independentistes o no. Dic, jo no hi col·laboraré amb això. Costa que altres càrrecs públics no hi col·laboraran amb això, però això ho veurem en els propers dies. Mm. És una decisió molt individual de cadascú.
Va, Vicent, dues coses molt ràpides. Sobre aquesta, una molt breu, però vostè és conscient de la falta disciplinària que cometen els que ara es mantinguen al govern després que el Comitè de Govern d'Unió hagi dit de retirar-se'n?
La falta disciplinària d'una decisió del Comitè de Govern.
Sí.
Miri, sí, sóc molt conscient, però hi ha moments a la vida en el qual jo li contestaré sí respecte a aquesta decisió del Comitè de Govern, però a la vegada em considero lleial aquest 50% de militància, com a mínim, el compromís en els ciutadans de Catalunya que van votar una llista determinada i el propi president de la Generalitat. I això em pesa bastant més.
I l'altra, que també és ràpida, no té la sensació de que tot plegat és bastant delirant? I li explique per què. Deia Ramon Espadaler, la gent de la direcció del partit, que votant sí en la consulta de diumenge passat, també s'estava votant d'independència. És a dir, una sèrie d'aquests vots eren independentistes que votaven que sí, però ho eren. No van trobar en cap moment que fora contradictori votar sí i ser independentista. Al contrari, van dir que segurament molta gent dirien sí, ho farien. I vostès eren tots, vostès demanaven el vot de l'independentisme directament. En l'altre hi havia més matisos, en els de vostès molt poc. Ostres, però si sumés això, i d'acord amb el que diu la direcció, el que diuen vostès, la majoria de la militància ho és. I si la majoria de la militància ho és, què estan fent vostès? Què estan fent vostès?
No, està fent la direcció del partit? Entenc la pregunta. Per això prenc decisió. Quan vostè em diu està prenent una decisió d'indisciplina, sí, perquè crec que la direcció està prenent una decisió deslleial amb el resultat de la votació. Perquè estan interpretant a mida el resultat. Perquè, torno a dir, fins i tot jo mateix vaig proposar una solució de síntesi que aglutinés a tota la militància, respectant el resultat. I vaig fer la proposta de dir, escolteu-me, si el 50% ha dit independència, com vostè diu, pur i dur, i l'altre ha dit procés amb una sèrie de condicions, a mi particularment no m'agradarà. Però proposo que la posició sigui independència amb els 6 condicionants. I això era una síntesi de representació de tota la militància. La resposta va ser no, ni parlar-ne. Per tant, havia agenda oculta. Jo el que denuncio és havia agenda oculta. I l'agenda oculta és anem a intentar fer una pregunta que teòricament tothom dirà que sí, la sorpresa va dir que alguns diguessin que no, teòricament tothom dirà que sí, per després poder-la interpretar com vulguem i prendre aquesta decisió final. Això és el que em sap greu.
Jaume.
Senyor Castellà, bon dia.
Bon dia.
Quan Convergència decideix entrar en el món de la independència?
Jo crec que és un fet progressiu, però probablement comença aquesta reflexió després de la sentència de l'Estatut del 2010.
Del 2010? Quan Convergència comença a reflexionar i entra de mica en mica en el món del sobiranisme, o de la llibertat plena, o de la independència, perquè hem arribat a trobar-hi tants eufemismes per no pronunciar la paraula independència, que en podríem fer un diccionari. Mm. Quan Convergència entra en aquest món, el seu soci, Unió, expressa la seva oposició ferma?
No. És més, el seu soci, Unió, fa un congrés el 2012. I en el congrés del 2012 aprova una ponència en la qual diu que l'objectiu polític d'Unió Democràtica, llegeixo literal, en l'actual context, el concepte de llibertat i sobirania no pot significar res més que assolir estructures d'estat per Catalunya, és a dir, un estat membre de la Unió Europea. Això ho aprovem el 2012. Per tant, no passa res, anem en línia.
No. Aviam,
tant si molt m'apura, la decisió d'ahir va en contra del que acabo de dir, i aquest comitè de govern, del qual formo part, està sota el mandat de la ponència que diu això.
Vostè no creu que des del primer moment, des del 2010, per entendre'ns, durant Lleida, és a dir, les forces o la força que va guanyar aquest cap de setmana sempre ha dit clarament que no vol la independència?
Sí, aquí poso el matís, és a dir, amb... i aquí accepto la coherència d'en Duran. Duran sempre ha dit, no estaré d'acord amb la independència.
Amb el trencament de la legalitat, sobretot, espanyola.
Sí, i no estaré d'acord també, i explícitament, i més enllà. Dit, per mi no és una solució la independència perquè la trobo impossible. Això ho ha dit sempre.
Per tant, perquè
és una sorpresa. Però després amb doctrina m'ha aprovat el que m'ha aprovat, també.
Per què és una sorpresa el trencament de la federació? En tot cas, és una sorpresa el trencament d'Unió, que possiblement no se l'esperava ningú. Perquè tard o d'hora...
Perdoni, li dono la raó, eh? Sí, sí. La sorpresa seria el trencament d'Unió. És a dir, si hagués hagut una majoria... Jo crec... És a dir, la discussió que tenia amb Unió... és que precisament aquestes tesis, sempre he defensat jo mateix, que no representaven el que és la militància d'Unió en termes generals. Ara, si la militància hagués representat des del primer dia 80-0 aquestes tesis, doncs probablement la federació, ja, fins i tot li diria, ja estaria trencada. Però quan portes tant temps, un es coneix la militància transversalment. I malgrat declaracions, després la militància treballa conjuntament al territori. Li poso un altre exemple. El 9 de novembre, la campanya d'Ara és l'Hora, tots i cada un dels presidents locals, quasi bé tots, d'Unió Democràtica, estan col·laborant en la campanya directament en l'organització.
I vostès tenen tres consellers al davant.
Esperança García i Jordi Barbetes, que ha de marxar Antoni Castellà. Sisplau, Esperança.
Bon dia, senyor
bon dia.
Castellà. A preguntes d'en Jordi, vostè deia que potser ara s'obria un camí, un enfrontament entre una part d'Unió contra l'altre per la marca. Això és pràcticament que vostè firma una situació pràcticament de liquidació del partit. Vostè creu que té un valor afegit una marca electoral que fins a l'últim minut de descompte no es posiciona al marge de la seva opinió personal en contra d'un procés tan important com el que ha iniciat l'Artur Mas d'independentisme?
Sí, 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 ja li reconec que això és molt i molt complex, és a dir, i per tant, és veritat que en les properes hores i dies haurem de decidir exactament com es resol. És a dir, si ara entréssim en una dinàmica interna de que Unió ara ha d'acabar de definir-se del tot, que vés a saber què en els propers tres mesos, ja li accepto que això és irracional, eh?
Barbeta.
Bon dia.
Bon dia.
Abans el senyor Castellà ha dit una cosa que m'ha sorprès, però no m'ha sorprès, de fet no m'ha sorprès, però m'interessaria aprofundir, que és això de l'acostament al PSC. És veritat que el PSC, diguem-ne, que està defensant la cúpula d'Unió Democràtica, és bastant similar a la que ha defensat el Partit Socialista. El que no m'imagino ara és una llista de la tercera via PSC-Unió Democràtica. Jo crec que el PSC, diguem-ne, poc li falta... Vaja, no sé, no m'imagino la gent, a l'electorat que li queda d'esquerres al PSC, anant del bracet amb el durant a les eleccions. Però, no sé, vostè, pel que ha dit, sembla que tingui alguna informació.
No, senyor Urbeta, no en tinc cap d'informació. Jo, senzillament, feia una aproximació de que podria ser possible... Per què li dic això? Perquè si realment l'opció és que Unió, si prosperessin les tesis d'alguns, es presentés sola amb una proposta que s'assembla molt al PSC, fixi's, no sé el que passarà el 27, però quan mirem l'electorat, més o menys el 50% se'l reparteixen l'espai sobiranista entre Convergència i Unió, Esquerra i la CUP. I l'altre 50% se l'han de repartir entre el PP, el PSC, Ciutadans, Iniciativa, Podemos i una altra força més. Doncs els espais són molt reduïts, eh?
Sí, sí.
És probable que poguessin haver aproximacions d'aliances perquè és que els espais són reduïdíssims.
Ja, i una altra qüestió més interna i més antipàtica.
Sí.
S'ha escrit que Unió Democràtica té un deute pendent, un deute adquirit, que això amb això està compromès... Vostè està avalant aquest deute, per exemple, els membres del comitè de govern, o com es fa això? És a dir, si es liquida el partit, qui paga?
Jo, tant de bo tingués la capacitat d'avalar... No, miri, la meva economia no em permet avalar xifres d'aquest nivell. No, en absolut. Sí, com la resta de partits, Unió Democràtica són públics els seus balanços
I no, sí, però és que al final resultarà que tothom marxarà perquè el que quedis...
No, ja li és una situació molt complicada, perquè, a més, no és un deute llarg, eh? No és un deute llarg, és un deute curt.
Pot concretar-ho, com quan és i com?
No, és un deute, crec, de sobre uns 17 milions. Crec que recordar que sortien els balanços és un deute a mig termini, a 5 anys.
De qui és el responsable d'això? És a dir, davant de la llei, hi haurà alguna persona, diguem-ne, que serà la persona que hagi d'afrontar aquest deute, no?
Doncs és el partit en termes generals, entenc, és fins i tot la militància, és el Consell Nacional. No ho desconec en termes jurídics, eh?
Mm-hmm. Però... I una última qüestió.
Va, sisplau, que he de marxar, sisplau.
La decisió que pren la direcció de Unió Democràtica de marxar del govern és una decisió, és una ordre que reben tothom que treballa al govern de la Generalitat?
Sí.
Vostè i tots els que estan per sota de vostè en càrrecs menors treballant
fins a rang, o sigui, per sobre de subdirecció general, per concretar-li més.
És una ordre.
És una ordre. És un acord demanant que tot aquell que estigui per sobre d'un rang de secretari, de subdirector, marxi del govern.
Vale, i si no marxen, per tant, els han d'expulsar del partit?
No ho sé.
O sancionar?
No, s'han d'expedientar, home, llavors.
No, perquè els afusellen.
No.
Aquesta és una competència.
S'han d'expedientar, clar.
És una competència del comitè de govern.
Disciplinari.
Clar. I ja se veurà.
Normalment amb expulsió, no?
Bueno, ja se veurà, no? No sé.
Això és una decisió del comitè de govern. Sí, legítimament la pot prendre, i tant.
Són les 9:10. Ha de deixar-nos Antoni Castellà. Han estat unes respostes gens al nivell de la pregunta de l'altre dia.
Clares, vol dir.
No, ha tirat pel dret. És a dir, li agraeixo molt aquesta claredat. De debò que li agraeixo molt. Antoni Castellà, fins molt aviat.
Vostè, gràcies.
Antoni Castellà, avui aquí al Monarraco, són les 9:10. Ara tornem.